Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, amb aquestes calorades ve de gust sortir per la nit i possiblement avui, bueno, aquests dies, sortir de nit, de matinada, sobretot si no tens una contaminació i tens la fortuna d'estar a un lloc on no hi hagi una contaminació lumínica important, doncs tindràs una oportunitat de diverses coses. La primera, veure l'espectacle més important d'estels fugaços que tenim l'any, que són les Perseides, les Llàgrimes de Sant Llorenç. Després, coincideix amb la superlluna, aquesta superlluna d'agost, que, si malament no tinc entès, la pròxima serà ja, caldrà un any sencer, serà fins l'agost de l'any vinent, l'any 2023. I per això parlarem amb el Pau Bosch, que és director de l'Observatori d'Albanyà, l'Observatori Albanyà, Albanyà, evidentment, eh? Pau, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Pau. Bé, clar, jo he parlat de la superlluna i he parlat de les Perseides, i no sé si casa molt la lluna plena amb les Perseides, crec que no.
La veritat és que és un combo una mica destructiu, una cosa amb l'altra. La lluna és una cosa molt bonica, però quan és una superlluna estem parlant d'un event de lluna plena. La lluna plena introdueix com una mica un tel de lluminositat en el fons del cel que ens priva de veure algunes de les Perseides més dèbils. Mm-hmm. Però tot i així és una bona combinació perquè aquelles més brillants es veuen amb una convidada especial que, com dius, és aquesta lluna tan bonica que és una superlluna de l'any que es coneix com la superlluna d'Astúrio.
I per què es coneix com la superlluna d'Astúrio? Té alguna qüestió amb el peix?
Doncs mira, és una època en la que les obades d'Astúrio són més comuns.
Ah.
I així no és l'única lluna de l'any que coincideix amb algun fenomen natural. Mm. Sense anar més lluny, a la primavera teníem la superlluna rosa, i no era perquè fos de xiclet, sinó perquè coincidia amb el creixement d'una flor, la flox musgosa, que es barreja amb un fong i agafa un color molt rosat al nord d'Amèrica, i així ho feien els nadius americans per identificar les èpoques de l'any. Li assignaven a les llunes aquella efemèride que es corresponia amb algun desenvolupament natural, que eren les seves estacions, entre cometes.
En aquest cas li he tocat el peix, a l'Astúrio, en aquest cas.
Home,
també estava la superlluna de Maduixa i totes aquestes, no? No sé si hi havia una blava també o una cosa així.
Exacte, sí, si et fixes totes tenen la seva relació en algun procés natural.
D'acord. Llavors, tornant a les protes d'aquests dies, d'aquestes matinades, que són les Perseides, llavors, si tenim aquesta contaminació lumínica natural, com és la lluna plena, què hem de fer per tenir la millor visió de les estels que caiguin?
Realment, de la lluna no ens en podem protegir. Senzillament, el que hem de fer és mirar d'enfocar-nos cap al nord-nord-est, que seria la zona on està la constel·lació de Perseu, agafar una cadira, seure'ns mirant cap allà i amb tota la calma del món anar esperant i anar, doncs, estant atents a diferents zones del cel per si caigués algun d'aquests elements, alguna estrella d'aquestes que diem amistosament, que en realitat no ho són, i ens donés l'espectacle de veure-la.
Avui seria una de les nits punteres de caigudes. Aquestes nits, penso que va ser ahir per
Correcte.
La nit, avui i demà. Però avui seria una mica el cim de tot això, no?
Avui seria el màxim, exacte.
El màxim. Quantes estels podrien ser per hora?
La veritat és que caiguin i que es vegin, són coses diferents, que caiguin poden arribar a caure en 150, entre 120 i 150 per hora. Però que en veiem dependrà del lloc on siguem, perquè al final, encara que hi hagi lluna plena, com més fosc sigui el lloc on estiguem, més favorable serà l'observació. I en el millor dels casos jo crec que en podríem veure una mica menys de la meitat d'aquestes 150, és a dir, que estaríem parlant de veure'n entre 60, una cosa així, 60 a l'hora. Una per minut, aproximadament.
Clar, parlaves, Pau, d'enfocar-nos cap a la constel·lació de Perseu. Això amb qualsevol aplicació del mòbil segurament això ho podríem fer fàcilment si no tenim un gaire coneixement de les constel·lacions. Però
si no, amb una brúixola és suficient.
Nord-nord-est.
Correcte.
D'acord. Llavors, d'on venen aquests... Primer, dues coses. Primer, quina seria l'hora més adequada per veure-ho? Entenem que per la nit, però dins d'aquestes hores de foscor, quines serien les més adequades? I després, d'on venen?
L'hora més adequada seria a partir de la una de la matinada, més o menys, que és quan comencem a veure aquells que ens venen de cares, que a les hores anteriors veiem aquells que ens passen per sobre, que ens adelanten. Per tant, és més probable veure'ns passada la una de la matinada. Mm. Per un altre costat, d'on venen, no? Què és el que estem veient? Doncs el que estem veient són les restes de la cua d'un cometa. Un cometa és una gran bola de gel, de material orgànic, de gasos, que a mesura que es va acostant al Sol es va desfent i va deixant una mena de cua de material i de gasos. Doncs aquesta cua té la coincidència que un dels seus punts de pas era prop de la Terra, i amb el material que deixa, cada cop que la Terra travessa a la mateixa època cada any aquesta zona del cel, doncs podem veure petits trossets que cauen cap a dintre de l'atmosfera, i són aquests trossets els que en entrar es cremen i veiem com allò, les llàgrimes de Sant Llorenç.
Llavors, entenc que aquest cometa acabarà desapareixent amb el temps, no? Perquè si va deixant material, va deixant material, va deixant material, arribarà un moment que no n'hi quedarà material.
Correcte, la majoria de cometes acaben desapareixent amb el temps. Aquest és un cometa que trigarà per això, perquè és un cometa bastant gran i ens visita un cop cada 133 anys. Llavors, a mesura que vagi venint, en cada visita al Sol anirà perdent més material i encara que potser les perseguides siguin més espectaculars, són quelcom que no tothom veurà per sempre. Però puc dir que ens queden molts, molts anys encara per gaudir-les.
Sí, bueno, quan jo parlo que desapareixerà, parlo en termes astronòmics, que no són precisament... Exacte. Els termes astronòmics són dos o tres vides de cada persona, vull dir, o més.
Potser alguna més.
O potser més. Sí, parlo en termes astronòmics, eh? És allò com quan diuen, no, és que s'aprova un objecte cap a la Terra, un meteorit, però sí, clar, estem parlant amb... Ha passat a prop de la Terra, clar, però estem parlant amb mesures astronòmiques que a prop de la Terra és igual tres vegades la distància de la Terra a la Lluna. Vull dir, això és molt a prop, astronòmicament parlant.
Correcte, sí.
Bé, llavors, aficionats a la fotografia tant per la sortida de la Lluna, d'aquesta superlluna, com per el que els agrada fer fotografies dels estels, avui és una d'aquelles nits xules per intentar captar tot això. A l'Observatori Albanyà teniu activitat, no?, per veure tot això, avui mateix, aquestes nits, no?
Nosaltres, cada nit, estem fent un espectacle d'introducció a l'astronomia que es diu el Bateig Astronòmic, i aquests dies, en motiu dels perfeits, doncs fem l'especial que dediquem més part del temps d'aquest espectacle a mirar el cel a simple vista, que és com es veu aquest fenomen. També, fora d'aquests dies, sí que esperem poder veure'n alguna més, especialment la setmana que ve, que hi haurà una miqueta menys de lluna, i encara que no serà com el màxim, doncs sí que nosaltres creiem que, històricament cada any, hem tingut activitat una setmana abans i una setmana després. Així que si algú no pot venir aquests dies, que no pateixi, que nosaltres seguim allà i seguim treballant totes les nits.
L'Observatori no es mou, està allà.
Exacte.
Quines altres activitats feu a l'Observatori?
Doncs aquest any tinc novetats, perquè fem dues activitats, una que ja fèiem i una que hem estrenat fa ben poquet. Una seria l'observació directa del Sol, que la fem els dissabtes. És una activitat diurna, en la qual doncs, fem una sèrie d'experiments, fem observació directa de l'estrella que tenim més a prop. I, per un altre costat, tenim un espectacle infantil que hem estrenat fa ben poquet, que consisteix en un conte audiovisual didàctic d'introducció a l'astronomia, amb el qual pretenem arribar als més petits de la mà del món de l'astronomia, veure si s'aficionen i quan siguin més grans venen a ajudar-nos, potser, en la nostra tasca de recerca, també.
Sí, millor que ajudin a tot això, que no acabin sent terraplanistes, que darrerament hi ha cada cosa per aquí que es devenirà, que és una
I
cosa
tant.
Espectacular.
Molt millor.
Escolta'm, per què es va escollir Albanyà per posar l'Observatori?
Albanyà tenia una peculiaritat, que és que era un lloc tremendament fosc. En Pere, el fundador de l'Observatori, doncs era un lloc que tenia per anar a observar ell amb el seu telescopi buscant fugir de les llums de Roses, sense anar més lluny, que era el seu lloc tan turístic, estava fortament contaminat a nivell lumínic. I a mesura que hi va anant, doncs allà el seu germà hi té un càmping, el Bassenó de Parc, va anar obrint la possibilitat als clients d'acompanyar-lo en les seves sessions d'observació. La cosa va anar creixent i amb això va néixer la idea d'escolta, i si ho fem de manera professional? I si féssim un observatori aquí amb el qual tothom pogués accedir a una cosa tan bonica com la que té Albanyà per oferir? I sembla que de moment ha anat prou bé. Ha tingut bastant d'èxit, la gent té, cada cop ens visita més gent i és un luxe poder gaudir d'un cel com el d'Albanyà i més quan ho fas acompanyat de gent que té interès també en saber què s'hi amaga.
Clar, i a més suposo que aquesta foscor, aquestes condicions propícies per fer una observació correcte del cel de nit s'han anat mantenint, no? No com altres jocs, com per exemple, com es va fundar el primer observatori a Barcelona, que es va fundar a les Rambles, sí, de Barcelona, vull dir, no, ni t'ho pensis, clar, després va pujar cap al Tibidabo i ara ni al Tibidabo.
I tant, això és una feina que, de la qual també hem sigut responsables, perquè d'acord amb la International Dark Sky Association, que és l'organisme que ens va donar la certificació de cel fosc, nosaltres hem hagut de seguir treballant en preservar la foscor d'aquest cel. Això vol dir fer servir il·luminació que sigui respectuosa, fer tot el possible perquè l'impacte sobre la vida nocturna sigui el mínim, intentar contaminar llumínicament el menys possible, també amb els escuts que fem servir sobre la lluminària. És un conjunt de molts elements en els quals hem hagut d'estar molt a sobre, i hem d'estar molt a sobre, per poder mantenir la qualitat d'aquest cel tan pur.
Com reaccionen els nanos davant aquests experiments i davant aquestes observacions del cel? Perquè jo suposo que hi haurà uns que estan molt interessats i els agradarà molt, i d'altres com que passen, no? Una mica, no sé.
Sí, això és una mètrica difícil, perquè sí, sí, realment depèn moltíssim de la persona. Generalment, jo puc dir-te que sobretot tots tenen alguna cosa que els desperta un punt d'interès. Vulguis que no, els més petits, tots tenen alguna pregunta, ho admetin o no ho admetin. I el fet de que en algun moment puguin veure alguna cosa que no sabien o alguna cosa que els despertava un dubte o curiositat, els acaba donant, doncs, en un moment o altre, tant o de l'espectacle o de l'activitat, un punt de, ostres, doncs això és nou. O una estoneta d'interès, encara que en l'activitat en si no li tinguin gaire. I això és algo positiu, perquè t'acostes a gent que inicialment doncs et podria semblar que no tindrien cap interès, no?
Doncs m'agradaria acabar aquesta xerrada tornant al principi, a les Perseides. Fins quan podem gaudir de l'espectacle de les Perseides? Fins quin dia?
Doncs no hi ha un dia exacte, perquè al final el que estem fent és atravessar un núvol. Llavors aquest núvol, al ser difús, no té un final exacte. Els dies màxims s'acaben demà, però podem seguir veient activitat i podem seguir veient meteors fins d'aquí una setmaneta, més o menys.
Doncs encara esteu a temps, podeu anar a l'observatori i gaudir de totes aquestes activitats. Si entreu a la seva web, doncs ja veurà totes les activitats que hi ha, que és observatorialbanyà.com, allà hi trobareu totes les activitats. Doncs Pau Bosch, director de l'observatori, gràcies per aquestes explicacions, aquesta xerrada, molt amable.
A vosaltres.